els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Va, que seguim avançant aquí al matí. Ja sabeu que cada dilluns compartim estudi amb els nostres amics de Blanquerna i avui farem teràpia de grup amb el Jordi Segura, professor de Psicologia Social i de l'Esport i també professor de Psicologia Humanista de Blanquerna Universitat Ramon Llull. A més, Ejar, que és president, el Jordi, amic del programa de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport. Què? Prou bé, eh?
Bon currículum.
Jordi.
Bé, a veure... No, un currículum com un altre, eh?
Ah, està molt bé.
Està ple, Jordi,
toques bastants pals.
Mira, podem dir-ho això, no? Fas bona cara, jo t'he dit que fes bona cara i tu m'has dit...
Doncs, és el sol de la primavera.
Com estàs? Com et trobes?
Bé.
Sí?
Bé, sí, sí.
Jo trobo que
potser
fas bona
cara. Potser si trobeu la veu una mica enrogallada,
sí.
No?
Sí,
sona perfecte.
No, sones ideal.
He pres un gotet d'aigua abans d'entrar.
Ben fet.
I a veure si funciona bé.
Jordi, avui ens vols parlar d'un llibre que parla d'esport com a eina educativa.
Com a eina educativa, sí. És un llibret petitet.
Sí, perfecte.
Molt ben fet.
Mira, el tens aquí, no? El teníem per aquí.
El tenim per aquí, mira.
A veure, deixa'm el tocar, que a vegades també...
Cultura de paz en el deporte.
Fantàstic. De la Marina Caireta, no? I què ens explica
Marina
aquest
Caireta...
llibre?
I també de l'Andrés Barrientos. Bé, doncs són dos experts en esport i pau, o pau i esport, indistintament. I és un llibre que està molt bé perquè recull l'experiència de molts anys de tots dos. És a dir, no és un llibre, diguem, teòric, no és un assaig, etc., sinó que és un llibre molt pràctic, amb molts de consells per educadors, professors, entrenadors, gent que treballa amb els nens i les nenes en l'àmbit de l'esport com una eina formativa, diguem-ho així. Però orientada cap a la... Jo diria que és, i el llibre ho diu, com per treballar els conflictes com una oportunitat de créixer en valors, de formar-se, perquè l'esport és la gestió del conflicte de forma sana, diguem, no? Perquè el confort, l'esport, parlo ara de l'esport competitiu.
Exacte.
És l'esport, perquè podríem parlar d'activitat física o exercici físic d'una manera més àmplia, però l'esport com a competició, el que treballa és d'una manera simbòlica a través del moviment, la corporalitat, el contacte, etc, doncs el conflicte entre cometes entre persones, no? I és una gran eina formativa.
Home, tu diràs, és una guia pràctica, no? Per transformar justament
pràctica.
Aquests conflictes que tu deies en oportunitats. Que sembla
exactament.
Com molt fàcil, no? De primeres, però té el seu què, no, Jordi?
El seu què. I el llibre, a més, també ho he de dir, perquè jo sóc un teòric, un acadèmic, que en diuen, no? Fa anys que no trepitjo les pistes, però té un gran contingut teòric, de coneixement, no és allò de dir, mira, receptes fàcils i això hágalo usted mismo, sinó que té un sentit.
Mira, doncs, com que té un sentit, de fet, em sembla que ja ens escolta a l'altre costat del telèfon una de les autores d'aquesta guia pràctica que ens porta avui al Jordi Segura. El llibre es diu Cultura de la Pau en l'Esport, de l'editorial INDE. La Marina Caireta és diplomada justament en Cultura de la Pau i ja la podem saludar. Marina, hola, com estàs?
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé. Escolta, enhorabona pel llibre, eh?
Gràcies.
Ara ens explicava el Jordi que el llibre el vas escriure juntament amb l'Andrés Barrientos, no? Com neix, Marina, la idea de fer aquesta guia?
Mira, bàsicament neix de que jo treballo a l'Escola de Cultura de Pau, que és un centre d'investigació per la pau a la Universitat Autònoma, i aleshores, bueno, treballo en l'àrea d'educació i el que fem és promoure l'educació per la pau des de totes les possibilitats aquí i a altres bandes del món, sobretot a Amèrica Llatina. I amb aquesta preocupació de trobar eines per a entorns com Barcelona, doncs anar portant això, contactem amb el Consell d'Esport Escolar de Barcelona i amb la Fundació Esport i Educació de Barcelona, que porten les extraescolars esportives de la ciutat, les competicions extraescolars, i en el cas de la FEP, les extraescolars amb les zones més vulnerables, i comencem a treballar amb ells. Llavors em trobo amb l'Andrés, que bueno, jo porto més com en Jordi, no? La part teòrica, i l'Andrés és el pràctic de terreny tirar-se amb els nens a jugar a qualsevol esport. I llavors comencem a treballar junts, ell és molt investigador, i comencem a provar coses, jo li vaig passant materials, ell ho prova, i d'aquesta manera doncs, anem redirigint els recursos, que era la intenció inicial de treballar amb la Fundació, que nosaltres teníem d'educació per la pau en l'àmbit esportiu. I aleshores arriba un moment que diem, bueno, ara ja tenim molt material i tot això, l'objectiu no és només que ho treballin els educadors i educadores de la FEP, sinó que pugui ser per tothom. I aquí va ser doncs, quan ens vam posar a escriure i llavors, quan ja ho teníem, vam aprofitar el confinament per escriure i vam anar a INDE. INDE de seguida ho va acollir. La veritat és que els hem d'agrair molt, que es van obrir molt a tirar endavant, i a partir d'aquí doncs, va néixer.
Clar, ara, Marina, apuntaves que és un llibre doncs, que dona eines per resoldre aquests conflictes en entorns esportius, que està dirigit no, a tothom que tingui interès. I sí que és veritat que sovint són notícia, no? Tu parlaves d'entrenadors, també doncs, de gent que practica esport, però on precisament no veiem gens de pau són a les graderies, no? Aquests pares, mares, amics d'esportistes, sobretot ben joves, no? De nens i nenes, doncs, que tenen actituds agressives contra àrbitres, contra altres pares. No sé si també pues, seria una bona lectura per aquests pares i aquestes mares, doncs això que a vegades porten o una mica de problemes també als terrenys de joc.
Mira, jo el que diria és que el llibre porta eines perquè entrenadors, entrenadores, professorat d'educació física agafin les habilitats per enfrontar-se a aquestes situacions. És a dir, primer cal una aliança inicial amb les famílies al principi de curs, on quedi pautat el com funcionaran les coses i sobretot què passarà quan les coses no vagin com ens agraden, com ho farem, i poder tenir unes pautes en base a uns valors. Al llibre el que busquem al final és treballar el conflicte, perquè el conflicte és l'eix principal de construcció de pau. Mm-hmm. Llavors, quan i el conflicte ens parla d'algú que vol passar, d'algú que vol canviar, no? Uh-huh. Som un grup i necessitem modificar alguna cosa perquè algú se sent incòmode, perquè al final totes les persones el que fem és fer i desfer en funció de les nostres necessitats, si es compleixen, si no, i si no es compleixen, batallem perquè es compleixin, no? Llavors, tot això, un grup, hi ha persones diferents, passen coses i, per tant, ens hem d'anar adaptant buscant la manera que tothom se senti al màxim de còmode sabent que hem de gestionar la dificultat. Llavors, els pares formen i mares formen part d'això. I, clar, l'entrenador, la persona que està amb els nanos, treballa amb els nanos, però, òbviament, en el partit ha de poder intervenir si fan coses d'aquestes, donant orientacions, i perquè hi ha coses que no són admissibles, no? I no només els entrenadors, també els àrbitres. Mm-hmm. Llavors, jo crec que el llibre sí que dona moltes pautes que si tu et treballes a tu, perquè al final és un llibre que dona pautes per l'activitat esportiva, però com ens passa amb la resta d'activitats que són de cultura de pau quan treballem aquests temes, és que la gent al final et diu, bueno, és que també em serveix molt personalment, sí, clar, perquè el que toca és aprendre moltes coses, no? I
Marina, sí, no, és que és molt interessant el que estàs dient, però clar, moltes vegades pensem, no? De fet, el Jordi, tu n'has parlat moltíssim del valor, no? Dels valors de l'esport, d'aquesta cultura de la pau, i sí, quan hi ha competició és inevitable, no? Que alguna vegada pugui haver-hi un conflicte més que un altre, però quins són els principals conflictes que s'originen en entorns esportius, Marina?
Clar, si parlem amb entorns esportius, grups de nanos, grups de joves, bueno, n'hi ha des de l'individual, la persona que pel que sigui o fa la rabieta o té una situació difícil que el desborda i altera el grup,
sí.
Llavors gestionar aquest tractament individual, o quan és un conflicte entre dos, o quan és un conflicte dins del grup, no? Pues, nens contra nenes, els que venen a jugar per guanyar amb els que venen a jugar per divertir-se o els que venen perquè els pares els obliguen. Vull dir, hi ha moltes situacions diverses, no? També, després també, òbviament, a vegades passa amb l'entrenador, entrenadora, no? El grup que s'enfada doncs, perquè no li agrada com està entrenant o com està jugant o com se sent tractat, o a vegades entre grups, no? Perquè doncs, en un mateix club doncs, tots dos volen jugar a la mateixa pista, al mateix horari, o entre clubs, no? En una competició. Llavors, clar, són tota mena de conflictes. La base de la gestió, de la transformació és la mateixa, però hi ha adaptacions que és interessant també tenir en compte per cada situació, no? I recursos concrets.
Clar, Marina, de quina manera, ara tu parlaves d'aquests conflictes que es poden generar en entorns esportius, en molts equips, no? Hi ha gent que és més competitiva, gent que ho és menys. De quina manera tot això pot tenir conseqüències en el rendiment d'un equip esportiu? I si els entrenadors, les entrenadores, l'objectiu que han de fixar a inici de temporada és el de guanyar, el de proclamar-se campions de la competició, o potser el de passar-s'ho bé, que seria, no, una visió més pedagògica.
No?
Sí?
Mm-hmm.
I si això també té a veure amb l'edat dels equips, és a dir, que no és el mateix entrenar un equip de nens de 12 anys o un de 19 o de 20.
Clar. Sí, mira, ja nosaltres proposem com una piràmide d'intervenció i el primer nivell és fer bons acords al començar. Fer bons acords l'entrenador, la persona que fa l'activitat amb el club. És a dir, voleu que prepari els nens perquè guanyin, voleu que prepari perquè els pares estiguin contents, perquè, a vegades, si són objectius molt contradictoris, llavors el conflicte està servit. Llavors, tenir una al principi, abans de començar, igual amb les famílies, igual amb els nanos i nanes. Llavors, la millor opció és la que negociïn totes les parts, perquè aleshores també es pot saber, és a dir, tu, a vegades, no? Nosaltres fem dinàmiques a l'inici del curs, doncs, d'això, de parlar amb el grup per saber quins són els que venen a divertir-se, quins són els que venen a guanyar, i a partir d'aquí, ja des de l'inici, negociar entre ells, bueno, i com ho farem, perquè aquí tots volem estar bé.
Clar, però fixa't tu que escoltant-te, no? D'alguna manera, Jarque, Jordi, ara et preguntarem també, des del teu punt de vista, però tu ets diplomada en Cultura de la Pau, aquell llibre està orientat a la cultura de la pau, en l'esport, Marina, però el que estàs dient no ens sona com molt, diguéssim...
Llunyà,
no? Exacte, d'un equip de treball, no? En un entorn laboral, per tant, que es poden generar situacions bastant similars, no? Com en un terreny de joc. O sigui, també és aplicable, diguéssim, no? A l'àmbit laboral.
Sí, i tant. De fet, mira, a nosaltres el treball aquest va començar en una escola a través de l'extraescolar de hoquei i després es va traslladar tot al claustre, i el claustre el treball entre ells, no? Amb els nanos, però també el claustre, vull dir, l'equip de docents, l'equip de mestres. I, òbviament, els que al final ja et dic, a veure... La pau és un concepte transversal, el conflicte és un concepte transversal, totes les persones estem afectades per conflicte, per tant, els criteris i les habilitats seran les mateixes, el que es modifica una mica és les eines concretes d'intervenció, que les adaptaràs més en funció de l'edat o del context. Però l'essència, molta cosa...
És la mateixa.
Per tot.
Mira, doncs va, aprofitant, Marina, dona'ns bons consells, és a dir, pels entrenadors, no?, que ens estiguin escoltant, o fins i tot, Jarque, per caps, també, no?, per directors, que deies que hagin de... Persones que hagin de gestionar equips, no? Quina és la clau per generar bon ambient a un equip?
Mira, el que deia, primer, bons acords. Segon, treballar... Nosaltres treballem molt una eina que és l'escala de prevenció per generar cohesió de grup, que bàsicament és... cuidar que hi hagi un entorn de confiança, d'aprec, de coneixement mutu, i això no es fa per generació espontània, s'ha de cuidar, s'ha de dedicar un cert temps, que no cal que sigui molt, però sí posar-hi atenció, perquè moltes coses les fem de manera mecanitzada, naturalitzada, és el que hem fet tota la vida, i ens sembla normal. I no hauria de ser tan normal certes coses que passen. Llavors, cuidar de... No fer res no vol dir que no passi res. Vol dir que passen coses que a vegades no en som conscients. Per tant, donar un espai a això, a la comunicació, sobretot, comunicació no violenta, que és l'eina de relació principal que tenim, la comunicació... A tota hora ens estem comunicant, verbalment, no verbalment, no? Tots els nanos... El to de veu, tu ni te n'has adonat que algú t'ha molestat, però qui està per sota, per dir-ho així, no? Si jo sóc l'adult i tinc l'autoritat, qui està per sota se n'adona molt del meu to de veu, molt més que jo.
Clar, el Jordi segur va apuntant, està prenent nota.
Vaig apuntant, sí.
També, Marina, et volíem preguntar, clar, ara tu ara més estaves mencionant i llistant tota una sèrie de conceptes o de tècniques que els entrenadors, doncs, no, haurien de posar en pràctica a l'hora d'entrenar, i això va molt més enllà de l'esport. És a dir, consideres que, i Jordi, també si vols apuntar alguna cosa, que aquests entrenadors també haurien de tenir algun tipus de formació psicològica més enllà de formació esportiva? Sí, Jordi, digues.
Sí, doncs mira, és que una de les coses que m'he subratllat Ara, quan de tot el que ha dit la Marina. Era la paraula entrenador, perquè és veritat, a veure, una volia també afegir el que està dient la Marina com a lector de la seva obra, sí. del seu llibre, que realment una de les, per mi, dels mèrits del llibre és que va al cor, diguem, del conflicte, que és, algunes paraules, ella ja ho ha dit, no? Aquest tema dels acords entre els participants, els que estan allí a la pista, en el camp, l'aliança, no? O
sigui, què passa, però, si un, per exemple, un jugador o una jugadora no està d'acord en aquestes aliances? És a dir, si no vol compartir objectius perquè en té un altre, és a dir, què s'ha de fer amb aquesta persona?
La Marina t'ho explicarà millor que jo, això, perquè el llibre va justament d'això.
És que pot ser que un no...
L'objectiu del llibre, jo ara dic com a lector, és que l'aliança, diguem, la proposta d'aliança no ve en una sola direcció, sinó que el professional, el gestor del grup, l'entrenador, ha de treballar-ho perquè sorgeixi de tots els participants. No, Marina? Jo diria que és això, no? És a dir, aquí està la gràcia o el mèrit. És a dir, no és una qüestió tampoc de recepta fàcil, no? Sinó d'estar allí sobre el terreny, trepitjar i saber dialogar-ho amb tots.
Marina, què dius tu?
Sí, no, que totalment d'acord. De fet, ja et dic, un altre dels recursos que són importants és tenir espais de diàleg. Al principi i al final de la sessió, encara 5 minuts només, però espais de diàleg continuats, perquè és que el conflicte forma part de la gent, per tant sortirà. La cosa és quin sistema, quina maquinària per abordar els conflictes de forma pacífica ens muntem, tot el grup sencer, perquè com que ens involucra tothom, com molt bé deia el Jordi, això és importantíssim, és un criteri clau, que tothom se senti que en forma part, perquè quan la gent se sent cuidada, és capaç de respondre a, bueno, doncs cedeixo amb això, cedeixo amb allò. I llavors, aquí, tota la maquinària que t'has de muntar, bueno, ja et dic, ho has de fer, no? És tot un sistema. Llavors, bueno, jo, si tens l'estructura muntada, et funcionarà.
Jo, per mi, justament, mira, ara has parlat de l'estructura. Jo també, una de les paraules clau que tenia aquí damunt del paper és la paraula context. Perquè, esclar, aquí estem, diguem, és la complexitat de les organitzacions, igual que en els entorns de treball
laborals, sí.
No? Que una cosa és l'equip amb el seu professor, amb el seu entrenador, dic professor parlant doncs, de nens, nenes, no? O adolescents, no? Però després hi ha el club, la institució, etc. I llavors aquí, per mi, la dificultat està justament en gestionar cada un d'aquests nivells i com influencia amb els altres. Mira, aquest matí, jo parlant amb companys de la facultat, que els he explicat, mira, després a la una, si voleu escoltar-nos,
no?
Estarem a Ràdio Estel i estàvem parlant i em deia un company i m'ha convidat a fer-ho, he mirat el web, mirem el web de la federació i diré no noms de persones però sí d'institucions perquè és públic, no? La web de la Federació Catalana de Futbol. Si mirem la pàgina on parla de les sancions, els partits de càstig per sanció per haver tret l'àrbitre una targeta vermella a un nen o una nena jovenets de 13-14 anys, 8 partits de sanció per haver agredit violentament una nena o tal. No? Llavors, jo aquí em pregunto, no diré pas nom de clubs, no? Perquè malauradament cada vegada passa més i és el futbol potser és aquest esport que és un mirall de la societat. I reflecteix els perills de la societat, no? L'èxit sense mesura, el triomf, sortir a la fotografia, etc. No? I els entrenadors amb això tenen molta responsabilitat. No diré culpa, però diré responsabilitat.
Responsabilitat forta. Si tornem al llibre Cultura de la Pau en l'Esport, de Marina Caireta, que està amb nosaltres també, és que ho he escrit amb l'Andrés Barrientos. Marina, ens ha cridat molt l'atenció, sobretot aquesta capacitat per transformar conflictes en oportunitats, no? De fet, en el llibre dediqueu justament doncs, un capítol a parlar d'aquesta transformació de conflictes, sobretot d'aquesta cultura de pau, que hi hagi aquesta convivència pacífica i potenciadora. Quines serien aquestes tres fases per arribar justament a aquesta transformació, no? De passar d'un conflicte a una oportunitat en el món de l'esport.
Bàsicament és tenir... Quan hi ha un conflicte, saber què fer. No atabalar-nos amb la crisi. És a dir, el conflicte comença amb alguns malestars, molts cops aquests malestars... no és res, són criaturades, no? No, si tu identifiques el malestar i intervens aleshores preguntant què passa, estàs bé? Coses senzilles, eh? En aquell moment ho pots d'alguna manera ventilar, el nano ho diu, i ja ho relaxes i ja ho soluciones. Si no ens en volem adonar, va creixent, arriba doncs, a ironies, manques de comunicació, fins que passa la tonteria que sigui, no? De la pilota ha anat fora o no ha anat fora. I és igual, qualsevol cosa que pugui passar i esclata. Llavors, a la crisi, les emocions alteren i aquí tots ens posem nerviosos. Si la persona adulta en aquell moment es posa nerviosa, ja la gestió serà difícil. Per això ha de tenir entrenat el sistema. Perquè si tu ho tens ben integrat i entrenat, en aquell moment podràs respondre amb serenitat. Si no, allà, clar, et perdràs amb la situació emocional.
Clar,
llavors,
i com...
En aquell moment, contenir
ara.
I després dialogar.
Clar, com es pot reconduir aquesta crisi?
Contenint. O sigui, evidentment, si hi ha violència, separant, perquè no és admissible, i donant potser a la persona un espai que es tranquil·litzi, havent pactat maneres de tranquil·litzar-nos, això ho fan, no?, en grups de nanos, en l'àmbit esportiu i en altres, no? Doncs què podem fer quan la ràbia no ens pugi massa, no? Anem a beure aigua, ens relaxem... Aquí cada grup es gestiona de la millor manera que li vagin bé. Però primer, contenció, tranquil·litat, perquè quan estem tan nerviosos, el cervell no ens deixa pensar massa, no? Això segur que el Jordi ho sap explicar millor que jo, però els de la neurociència ho diuen molt, no? Aleshores, després, quan estem tranquils, parlar, dialogar, i per dialogar ho hem de fer de maneres concretes. Perquè si comencem amb acusacions i culpabilitzacions, què farem? Tornar a escalar. Llavors, aquí és on deia, la comunicació serà molt important. Com parlem? I aquí cal figures també, a vegades, que donin suport. Doncs, un company mediador, o la persona adulta que exerceixi doncs, aquest rol de mediador, o un cercle de diàleg, que també és una cosa que, per sort, doncs, està creixent molt aquí a Catalunya, no? I després, si parlem a petits grups, no? Si és un conflicte entre dos, el resolem, seria una solució, també és molt important després comunicar-ho al grup. Perquè el conflicte no només afecta les dues persones que l'han patit, afecta tot el grup.
No, és molt interessant tot el que estàs dient. Estem parlant amb la Marina Caireta, coautora d'aquest Cultura de Pau a l'Esport. Marina, tu vas veure ahir la Games League, al Camp Nou?
No, sóc molt poc aficionada a veure aquestes coses.
Però es podria aplicar d'alguna manera, no? Vull dir, tot el que ens estàs parlant, diguéssim... Tu, Jordi, perdona, Jordi, tu ho vas veure o no? Ho vas seguir?
No vaig seguir-ho, no. I a mi em passa com la Marina. Sí que hi tenia un fill allí.
Tenies un fill al camp?
Va dir que es va avorrir una mica al final, que em va dir que una mica massa llarg i una mica massa ensupit. Esclar, potser, no ho sé, jo no ho vaig veure, no? Però la xispa de l'esport competició és el que dona realment aquesta pressió, que és la que provoca a vegades doncs, estats d'ànim...
D'eufòria, no?
D'eufòria, i que s'ha de saber contenir l'eufòria. Són les tres passes que la Marina deia, no? Primer, l'activació, no? No és el mateix l'agressivitat com una activació emocional que l'agressió, ni molt menys com la violència, no? Però, clar, un nen que està allà jugant i té un rampell, no? És el que deia la Marina, no? Primer, saber contenir les emocions, aturar... Després, pensar,
nivell, clar,
treballar
neurològic.
La consciència... Això tots, eh? Perquè jo també he estat pare i he estat a la graderia mirant el meu fill jugant, i allò que deia un famós president d'un club de futbol, no? Una vegada que deia jo, és que no em reconec. Jo deia, jo sóc psicòleg, però no em reconec com a pare, eh? Per tant, has d'autoconscienciar, és un treball de reflexió.
Sí, no? I és interessant també com aquesta autoconsciència, no? I com l'aspecte més psicològic també cada vegada forma part més important també del que seria l'aspecte esportiu. Li està guanyant terreny, mai més ben dit.
Mira, Marina, ja per acabar, per tant, podríem dir que l'esport és un bon camp de pràctiques, un grapat de coses que podem aplicar, sens dubte, per tot el que ens estàs explicant en el nostre dia a dia, però, Harker, tu que has tingut també a les mans aquell llibre Cultura de Pau en l'Esport, el llibre parla sobretot de persones joves, però entenem també, de fet, ja ens has anat dient que pels més adults fer esport també pot ser terapèutic, no?
Sí, i jo, sí, totalment per tothom, però si em deixes, hi ha un concepte que també crec que és molt interessant i és particularment interessant en l'esport, que és el concepte de competició versus cooperació, que és les estructures de pau són cooperatives i l'esport, en general, és competitiu. Per tant, com els entrenadors, entrenadores, adults, en grups de persones grans, petits, amb qui sigui, treballar que la competició sigui honesta és també un tema clau. I això es fa en l'entrenament i es fa amb l'arbitratge. Perdona que m'he anat una mica de tema.
Però... No, està bé aquesta aportació, no, sí.
És un tema clau, no? És a dir, en la competició, com es gestiona el poder?
El poder.
L'arbitratge i les normes, perquè és qui marca quins són els límits. Uh-huh. I després en l'entrenament, que sigui un entrenament molt cooperatiu per preparar-nos per saber competir honestament.
Marina, abans d'acabar, et volia fer una pregunta. Els equips masculins, o sigui, hi ha diferència a l'hora de gestionar un equip si és en funció de que sigui masculí o femení?
Jo diria que hi ha matisos, però no és substancial, perquè a vegades les noies tenen altres formes, no es peguen tant, però a vegades critiquen més, saps? Sí que hi ha així com matisos, però l'essència jo crec que no canvia gaire.
Doncs, Marina, ha estat un plaer. Gràcies per participar avui a la teràpia de grup aquí al matí a Ràdio Estel. Marina Caireta és coautora de La cultura de la pau en l'esport de l'editorial INDE, i que vagi molt bé. Ha estat un plaer. Marina, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, Marina, a reveure.
Bueno, Jordi, com sempre aprenem moltes coses, eh? Sí, no, encara estem en directe, sí.
Estem en directe,
sí. Aquí en aquest programa cal remarcar-ho, perquè a vegades tenim...
S'ha d'anar en compte.
No sé si ens sent algú més o encara estem...
No, esperem que sí.
Molt bé.
Esperem que sí. Jordi Segura, professor de Psicologia Social i de l'Esport i professor també de Psicologia Humanista de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Gràcies, un dia més. Cuida't moltíssim,
gràcies a vosaltres.
I a fer molt d'esport, eh?
A fer exercici.
Per favor.
A fer exercici.
I cuida't molt, també, Jordi.
I aprendre a cooperar.
També, no? Mira el que ens deia la Marina.
Ha estat molt bé, això.
Vinga, que vagi bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.